per molta ventilació que tinguis i molta vacuna que hi hagi, si t'ajuntes amb 15 persones, 20 persones amb un menjador petit, doncs aquí podem tenir un problema. Jo, clar, dir un número també és difícil.
No, perquè, no li demanava un número, però li deia perquè sembla una mica que aquesta part, és a dir, que aquesta variable l'estem eliminant, no?, de l'equació, sí, d'alguna manera.
Sí, tens raó, i és això que dèiem, no? És una, de quina capa pots prescindir més, no? De la mascareta, clarament, quan estàs en un dinar, i a la segona potser seria de la quantitat de gent que pot estar al voltant de la taula. Jo insistiria en intentar no fer grans trobades a tota la família, o podries fer-la en dues tandes o el que sigui, ja ho sé que això és difícil per Nadal, però la quantitat, com més gent estàs al voltant d'una taula, més possibilitat hi ha que algú sigui positiu. A més, pensem sobretot en els nens és per on està circulant més el virus aquestes últimes setmanes. Els nens, a més, els de sota de 12 no estan vacunats. És una població perillosa. Si tu juntes amb un sopar de Nadal a 7 o 8 nens amb els avis i això, doncs aquí podem tenir més risc, no? Per tant, aquí crec que ho deixo a la prudència de cadascú, però sens dubte és un dels factors que menys controlem, estic d'acord.
Ja que apareixia ara la vacunació, dues qüestions que m'agradaria plantejar-li abans d'acabar. D'una banda, ja que ha parlat ara dels nens, en principi a partir del dia 13 els nens es poden vacunar o es podran començar a vacunar, els nens, vull dir, entre 5 i 11 anys. És bona idea?
És discutible, és una de les discussions que estem tenint ara, si cal o no cal vacunar nens. Crec que pot ser una bona manera de contribuir al control de la pujada de casos. Com dèiem ara, el virus està circulant molt entre els més joves, perquè són els menys vacunats, bàsicament perquè els que estan ben vacunats, els adults, doncs la circulació, la contagi baixa bastant, i per tant el virus se'n va cap on pot circular. I per tant, si vacunem aquesta població, doncs reduirem aquest contagi segur. Després hi ha el factor de fins a quin punt és important pels nens la vacuna des del punt de vista d'evitar casos greus i mortalitat. Ja sabem que amb els nens això té poca rellevància perquè el número de casos greus són molt pocs, però bé, també hi ha alguns nens, doncs, que també tenen problemes. De fet, l'any passat deien que als Estats Units en tot l'any els havien mort 800 nens. Clar, 800 nens és un número baixíssim en un país tan gran com els Estats Units, però 800 nens són molts nens. Llavors, si tu vacunes tots els nens del país i aconsegueixes salvar 800 nens, doncs tampoc és un mal tracte, no? Sobretot considerant que la vacuna sembla que tingui efectes secundaris importants amb els nens. Tot el que té són efectes transitoris relativament lleus. Per tant, des d'aquest punt de vista, sembla que té uns quants beneficis i pràcticament cap risc o cap problema. Des d'aquest punt de vista es podria discutir que realment és útil i així sembla que és cap aquí, cap on van països com d'Europa o com Estats Units, d'intentar vacunar tots els nens, per, si més no això, per ajudar a controlar la pujada de casos.
Clar, l'altra qüestió és si ara seria el moment de prioritzar aquesta vacunació. Ho dic perquè això ha de començar en principi el dia 13 i considerar un moment en el qual s'estan tornant a fer cues molt llargues per vacunar-se a casa nostra, i hi ha sobretot aquesta població, no?, aquesta bossa de persones que tenien entre els 20 i els 40 anys, que la tenien pendent de vacunar-se i que ara sembla que sí, tornen a tenir ganes de fer cua, fins i tot hores de cua i sense cita prèvia per aconseguir, sigui com sigui, una punxada, que en alguns casos no està arribant perquè evidentment es prioritza els que tenen la cita donada. I no hi ha manera de que tothom es pugui posar la vacuna perquè ens han agafat les presses.
Sí, som una mica un cas, els humans, no? Perquè tenim temps de fer-ho, llavors no ho fem, i després hem de córrer tots i fer-ho i fer cues. Bé, jo crec que això, si més no, és positiu, que hi hagi cues i que hi hagi gent que es vulgui vacunar. Això és una millora, això hem d'aprofitar-ho, intentar vacunar tothom. Crec que logísticament no és tan complicat ara, perquè tenim moltes vacunes i molta capacitat de posar-les. És diferent del principi de la campanya de l'any passat, doncs al principi d'aquest any. Per tant, jo crec que jo vacunaria a tothom que vulgui, que es pugui vacunar en aquests moments.
Però és prioritari vacunar aquests adults abans, sí, que els nens? Ho dic perquè ens acabarà, sí, sí, coincidint, sí, una mica tot, d'aquí venia la pregunta.
Sí, estic d'acord en aquest sentit, que primer hauríem de vacunar la tercera dosi els més grans, potser, després aquesta franja, o a la vegada, o potser fins i tot abans, aquesta franja de no vacunats al voltant dels 20-40. Crec que tot això sí, hauria d'anar per ordre, potser, i els nens ja els vacunarem després. Però bé, si es pot fer, si es pot intentar fer-ho tot de cop, doncs, a veure, de moment estem saturats, però no tant. Jo crec que pot haver-hi cues, pot haver-hi alguns moments de tensió, però estem vacunant a un ritme bastant ràpid a Catalunya, si més no. Crec que es pot assumir tot això. Després podem entrar en la discussió de si la prioritat hauria de ser vacunar Sud-àfrica, per exemple, que estem, com deies, estan al 20% de vacunació, en lloc de vacunar els nens d'Europa, que estem a 80% de vacunació en molts llocs. Això és un altre tema i és més complicat.
Però jo vacunaria... Aquest sembla un debat, diguem-ne, que aquest és un debat, en tot cas, que els qui l'haurien de fer, que són les autoritats, ja l'han saltat, diguem-ne, no? És a dir, abans de plantejar-s'ho, primer han aprovat ja directament la vacunació aquí, no? I per tant,
es veu
lluny. Creus que la vacunació aquí s'ha disparat pel passaport Covid?
No sé si el passaport és la raó, però pot ser que hagi incentivat, i de fet, un dels efectes secundaris, entre cometes, que s'esperava del passaport Covid era precisament aquest, que incentivés la vacunació dels dubtosos. I crec que no era la seva feina principal, la feina del passaport Covid és intentar, això que dèiem, posar una altra capa de protecció, però si, a més, té aquest efecte doncs, d'acabar de convèncer els indecisos, crec que està molt bé. Jo crec que tenim un problema amb els no vacunats, que són dos problemes, no un. Hi ha una part de la població que no la convenceràs mai, que són els realment els que s'han cregut que les vacunes són dolentes i que no es creuen res, cap dada que els hi donis. I després hi ha un gruix, segurament més ampli, d'indecisos, que potser els he fet mandar a vacunar-se, potser no dubtaven, i aquests són els que pots acabar d'empènyer una mica cap a les vacunes, i una manera de fer-ho ha sigut el passaport Covid, i tu, si funciona, doncs fantàstic.
De què dependrà que funcioni o no funcioni? La pregunta diferent. A Dinamarca, si ha funcionat, per què ha funcionat?
Crec que funcionar o no funcionar, veurem si funciona o no funciona després d'unes setmanes d'aplicació. Passaport Covid, com dèiem, no és la resposta definitiva, és a dir, no és l'única cosa que aturarà la pandèmia, és només una cosa més, és una eina més, una certa garantia, però és una garantia absoluta de que no circularà el virus. Crec que el que funcioni o no dependrà també del moment epidemiològic. Primer, de com de bé es faci, perquè una cosa és dir apliquem el passaport Covid i l'altra cosa és que bars i restaurants realment te l'estiguin mirant, perquè ja hem vist una mica que ja que ho fa bé ja qui no s'hi fixa tant.
Jo li he de dir que a mi me l'han demanat força. El que no m'han demanat mai és el DNI.
Per exemple,
associat al passaport Covid. Ho dic perquè no, sembla que aquí a vegades normalment tenim una certa tendència a adaptar la normativa a allò que ens va bé,
sí.
No?
Sí.
I sembla que ens hem acostumat a la part més... al que semblava més complicat era i com ho farem per llegir-lo, no? I ara que l'han llegit falta la part més senzilla, que és dir, bueno, ensenyem el DNI que realment sigui
clar.
Seu, no? Aquest passaport Covid, diguem-ne.
Tu pots anar amb el passaport Covid d'un altre i seria molt difícil de detectar, segurament. Clar, és això. O sigui, el passaport Covid funciona si el fem servir bé. O sigui, clar, fins a quin punt juguem amb la picaresca mediterrània de fer trampes. Clar, si ens fem trampes a nosaltres mateixos, doncs ja diràs, això no funciona gens bé. Però també un altre punt és que si realment la situació epidemiològica està molt desmarxada, molt descontrolada, pot ser que ni passaport Covid ni punyetes, o sigui, que calgui aplicar mesures més intenses, depèn. Si l'hem aplicat prou ràpid i prou bé, potser sí que pararem una mica el cop, però ho veurem. Jo crec que anirem veient tot els llargs els propers dies.
I som a temps de fer alguna cosa d'aquí a Nadal, si és aquesta corre, o ja en 3 setmanes res que no fos dràstic podria ajudar?
No, jo crec que sí, que si fem això, si en aquestes 3 setmanes apliquem prudència, passaport Covid, una mica d'incrementar vacunació, etc., podem arribar al Nadal més o menys bé, però pot ser que no també. Com tu bé deies, aquest cap de setmana estem veient coses que no, que van en una línia contrària de tot això que estem dient de la prudència. Pot ser que això ja ens arribem al Nadal calents, no? Ja amb els casos bastant elevats. El problema que té Espanya, a diferència d'altres països, és que fa aquesta prèvia al Nadal, que és aquest pont llarg, que complica molt les coses. O sigui, entrem ja al Nadal amb més problemes que altres països. Veurem com en sortim. Pot ser que sí, que calgui aplicar alguna mica més de restriccions abans de Nadal, si volem fer un Nadal una mica millor. Però, clar, el problema d'aquesta pandèmia és això, és que és molt difícil per dir a 2-3 setmanes, perquè depèn de moltes coses, depèn del virus, depèn de nosaltres, depèn de molts factors que no pots predir en aquests moments cap on anirà. No m'atreveixo a dir si pujaran molt els casos les properes 2 setmanes o 3 setmanes o es mantindrà a uns nivells més o menys tolerables. Ho haurem de veure.
El conseller, en tot cas, preveia d'entrada doblar.
Sí, doncs és molt possible. La veritat és que si hem de ser sincers i hem de ser basant-nos en els que hem vist l'any passat, és molt possible que cap de setmana hi hagi accelerat els casos i veient la tendència que tenia la corba fins i tot abans d'aquest pont de la Puríssima, és molt possible que els casos segueixin pujant. Si el passaport Covid farà que freni una mica aquesta pujada o no, ja ho veurem. Encara estem a un punt que el nombre de casos no és que sigui baix, però no és tan dolent com a altres països. Estem molt per sota, per exemple, d'Alemanya o França. Estem més o menys com a Itàlia en aquests moments. Regne Unit, per exemple, està encara pitjor que tots aquests països. Alemanya pitjor encara. Doncs, a veure, que tenim marge, diguéssim, per no començar el Nadal molt malament, però aquestes dues o tres setmanes que venen ara són bastant crítiques.
Aquests moviments internacionals també són molt importants, ho dic perquè divendres vam explicar que aquest pont de la Puríssima hi havia pràcticament 6.300 vols previstos a l'aeroport de Barcelona entre anar i tornar. Molts d'aquests vols a ciutats com Londres, per exemple. Com ho porteu? L'última vegada que vam parlar em dèieu aquí això de la mascareta... Fa molt temps, diguem-ne, que ningú l'utilitza ara a cuita corrent. Sembla que sí, no?, que la volien recuperar pel transport públic, però, clar, no sé si la cultura d'ara posar-nos la mascareta després de tant de temps sense fer-li cas serà gaire efectiva.
Bé, Anglaterra és un exemple, el Regne Unit és un exemple del desastre que pot ser no fer cap mena de tècnica de contenció més enllà de les vacunes. O sigui, bàsicament, la idea ha sigut ens hem vacunat i ara fem el que vulguem. Clar, els casos no han parat de pujar des de l'estiu. O sigui, van fluctuant, pugen i baixen, però sempre s'ha mantingut a una d'allò molt alta i s'està morint doncs, al voltant d'unes 1.000 persones a la setmana, que és una xifra molt elevada per aquesta situació. A principis d'estiu era molt més baixa, per exemple. No era ni una desena part.
1.000 persones a la setmana?
1.000 persones a la setmana estan morint-se, sí. A tot el Regne Unit.
Mm-hmm. Clar, sí, sí,
però... Això és una xifra... El Regne Unit és un país gran, però és una xifra molt elevada.
És gran, però no tan gran, eh?
No tan gran, no.
No tan gran.
Doncs això. Clar, és un problema. És un problema que si no fem aquestes mesures de contenció i ens fiem només de les vacunes, doncs podem arribar a això.
No, sap què estava pensant també, doctor? Que ens qüestionem moltes coses sobre què deu haver fet a Sud-àfrica perquè hagi sortit una variant com aquesta, no? De comportament social, em refereixo. Mm-hmm. I no ho pensem de què pot estar passant a països com el Regne Unit, no? Per afavorir que hi hagi també mutacions.
Sí, recordem que una variant anterior va sortir del Regne Unit, per tant, no és només Àfrica que té
problemes. Correcte, no, per això feia el comentari. El doctor Salvador Massip és metge i investigador de la Universitat de Leicester al Regne Unit i és membre del grup assessor en Covid-19 del govern de la Generalitat i, com sempre, un plaer escoltar-lo. Gràcies per haver estat una altra vegada.
A vosaltres, si és la propera.
Que vagi molt bé. Una abraçada al doctor Salvador Massip. En directe al matí a Ràdio Estel, camí d'un quart de 10 del matí. Fem una pausa breu per la publicitat i en tornar obrim el temps de tertúlia d'aquest dilluns de pont, dilluns 6 de desembre. Avui amb el Xavi Barrena, amb el Roger Pi de Cabanyes i amb l'Alberto Gómez.
T'agrada la bona música, t'agraden els bons programes. Si Ràdio Estel t'agrada, busca'ns també a les xarxes socials. T'encantarà seguir-nos.
Així sona una bona hidratació. Així sona l'aigua del Parc Natural del Montseny. I des del 1976, Font Agudes protegeix la seva puresa perquè tu en gaudeixis cada dia. Font Agudes, aigua de mineralització dèbil en una àmplia gamma d'opcions. Font Agudes, hidratar-se bé i a gust... Comença per la puresa. Descobreix més a fontagudes.com.
Las parejas estables tienen los mismos derechos hereditarios que los casados.
¿Quieres saber qué derechos tienes? ¿A quién tienes que reclamar? ¿Qué plazo te da la ley?
Si no conoces tus derechos, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
Dinafen Plus és un complement alimentari desenvolupat, entre altres ingredients, a base de vitamina C, zinc, coure i seleni, que contribueixen al funcionament normal del sistema immunitari. A l'hivern, pren Dinafen Plus o Dinafen Infantil. Protegeix tota la família i sol·licita Dinafen Plus o Dinafen Infantil a Laboratorios Maen Punès o al 669-56-17-68. Apunta 669-56-17-68 i aconsegueix el teu Dinafen Plus ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel gaudiràs d'un descompte especial en la compra per telèfon de la gamma Dinafen. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Consulta les bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Prodents Centre Odontològic, des de fa 20 anys al barri de Sants, hi trobareu un tracte professional i familiar, a més de preus avantatjosos per jubilats. Som a l'Avinguda Madrid número 36, cantonada amb Arizala. Som especialistes en implants i pròtesis dentals. Demana pressupost sense compromís. Prodents Centre Odontològic. Descobreix-nos a prodentsbcn.com i al 93 330 60 50. 93 330 60 50.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Matí a Ràdio Estel d'aquest dilluns de Pont de la Puríssima, d'aquest dilluns que és 6 de desembre. No tothom fa festa, n'hi ha que treballem el dia 6. Alberto Gómez, bon dia.
Hola, bon dia.
I sí, bona sí, feina. Xavi Barrena, com anem? Bon dia.
Molt bon dia, què tal?
Tot bé?
Sí, tot perfecte.
Gaudint d'aquest Pont de la Puríssima, de la Constitució...
Sí, jo una mica sí, sí, de pont. Digue-li com vulguis, especialista...
Digue-li com vulguis, però bé, però estàs bé, eh?
Digue... Però sí, correcte, correcte.
Així m'agrada. Anem cap a Madrid. Roger Pidecabanyes, bon dia.
Molt bon dia.
A punt per celebrar això de la Constitució. Això va a tope, eh? Passes pel Congrés dels Diputats. Això sí que és la festa de la democràcia.
Sí, sí, una constitucional que després hi ha uns còctels, que és on realment on fem uns còctels, una beguda, uns corrillos, que és on realment fem la feina els periodistes al Congrés, eh? Perquè, diguem, l'acte institucional està molt bé, en el sentit que quan passen polítics i parlen pel micròfon i després hi ha un discurs de la presidenta, però allà on realment es mouen les coses, allà on podem trobar informació és després en aquestes converses informals, doncs, que seran a partir, suposo, que de dos quarts d'una o així.
Després hi anem i parlem una mica del que ha de passar i de quina és la situació política amb aquesta reforma de la Constitució. Tant i tant que n'havíem parlat de la reforma de la Constitució, que en algun moment fins i tot va arribar a semblar que estava a tocar, i ara resulta que la Constitució no es toca, però que no se'n toca ni una coma, no qüestions de fons, sinó...
Sinó
res de res. Ara hi entrarem. Va, d'entrada, parlem una mica de com estem, parlem de la pandèmia, seguim el fil d'aquesta conversa que manteníem amb el doctor Massip. Segurament, Alberto, vivim uns dies, d'alguna manera, de desconnexió voluntària de la realitat, no? Jo crec que el que explicava el doctor Massip, tots tenim bastant clar què és el que hi ha, no? Però després, quan volem marxar de pont, els qui poden anar-se'n de pont, a la muntanya o a la platja, on sigui, o volen poder anar a començar a fer alguna compra o el que sigui, no tenim ganes de ser conscients de la realitat del que hi ha.
No, jo crec que encara, no? Tenim, diguem, aquest espírit de l'estiu, no? De que l'hem superat quasi el virus, i evidentment hi ha xifres que marquen just el contrari. A mi m'ha agradat el missatge del doctor en el sentit de no ser alarmistes, però sí ser prudents. És veritat que hi ha, no, determinades imatges a places, a mercats o a centres comercials que evidentment no ens agraden, o com a mínim no seria una imatge molt, molt prudent, no? El Nadal està a la volta de l'esquina, hi haurà festes, evidentment, hi haurà sopars, hi haurà dinars, i haurem de continuar sent prudents. El virus està viu encara, amb una cepa o una altra, amb una versió o una altra, per dir-ho d'una manera, però jo crec que sí que hauríem de mantenir una certa prudència. Però és veritat que l'espírit de l'estiu d'intentar, no, viure, bàsicament, pues està allà també.
És aquest, Xavi, suposo que és complicat, no? Quan la gent marxa, ho fa per intentar desconnectar, home, un pont com aquest, diguem-ne, de 5 dies, feia molt temps que no el podíem tenir, i des de la pandèmia no hi havia hagut mai tants dies seguits amb tanta gent vacunada, no? I aleshores hi ha com aquesta mena de contrast fort, diguem-ne, entre allò que pugui estar passant i el que el cos li demana molta gent.
Jo crec també que és una qüestió de mur mental. És a dir, ens hem tirat un any i mig o un any dient, bé, estem aguantant aquí, quan hi hagi la vacuna tot anirà bé. Ara ja tenim la vacuna amb uns percentatges ratllant el 80% aquí a Catalunya i Espanya, i pam, i ens trobem ara un altre cop amb la mateixa dinàmica, amb aquella cantarella que ja ens és coneguda, de l'augment de casos, de l'augment de contagis, que ara hi ha un pont, que farem el Nadal, exactament igual que fa un any quan no teníem la vacuna. I això és un cop psicològic dur, diguéssim, per individual i col·lectivament, no? I llavors, coses com el passaport Covid, que per exemple, m'ha sorprès, vull destacar el que ha dit el doctor Massip, que diu que estem a casos molt semblants a Itàlia. A Itàlia tenen el passaport Covid des de l'estiu, als locals de restauració. Amb la qual sembla que es confirma una mica que el principal avantatge del passaport Covid és empènyer un percentatge de gent que, pel que sigui, no s'havia vacunat, a vacunar-se, cosa que està molt bé. Però més enllà d'això, si més no, ja et dic, comparat amb un país que té uns usos i costums bastant semblants al nostre, com és Itàlia, en quant a contenció del virus, no sembla que sigui una gran mesura en si mateixa.
Home, entre altres coses, també, per exemple, perquè amb la mobilitat d'aquests dies hi ha molta gent, Roger, que haurà vingut cap a Madrid, sí, que portaran el certificat Covid descarregat al telèfon mòbil, i suposo que ja els pots confirmar que aquí no els hi demanaran pas per res.
No, ja, aquí mai han demanat res. De fet, ja sabeu que Ayuso, la presidenta de la comunitat, és la presidenta pionera, diguem, la que encapçala la bandera de no demanar, de no aplicar restriccions al seu territori, tot i que aquí a Madrid el nombre de contagis i de morts, doncs ja sabeu quin és, que és molt elevat, no? Aquí el que ha passat en els últims mesos, que jo crec que ja és un primer senyal que demostra que anem malament, és que els locals i restaurants, els locals nocturns, més en la mesura que ha fet més fred, doncs a l'interior s'han omplert de gent, sempre sense mascareta. És a dir, un local nocturn on serveixen copes a la nit, no hi ha ningú que porti la mascareta, jo ho he comprovat ja en primera persona, i en situacions, doncs, dures de veure, no? Perquè quan entres en un local que hi ha 300 persones i ningú porta la mascareta, ja saps més o menys què pot passar. I després també que el fet de no voler aplicar restriccions com el passaport Covid, que jo crec que és molt bona perquè permet mantenir oberta la restauració i alhora cert control sobre el virus, doncs el fet de no voler aplicar aquesta restricció, doncs ja et dona una mesura també. Ara aquest cap de setmana hem tingut, és un cap de setmana molt especial a Madrid, on ve molta gent de fora i el centre s'omple fins a nivells, no sé si heu vist les imatges, però no es pot gairebé ni caminar.
Clar, és el que et volia demanar, jo he vist alguna imatge, algun vídeo, i realment, sí. Exacte, vull dir, anava a dir, això és que estàs mesurat.
Bueno, és que passa un fenomen doble, que és molta gent ve de fora per anar a comprar a Madrid, al centre de Madrid, perquè aquest és un fenomen molt del centre de Madrid, i molta gent de Madrid marxa, no?, al mateix temps, i per tant hi ha molt... Realment és el cap de setmana que jo crec que hi ha més moviment a l'any, no?, perquè passa aquest fenomen. Molta gent a comprar al centre i molta gent que marxa de cap de setmana. Clar, anem... Això és un trampolí cap a Nadal, ja, i aquí està la qüestió. El fet de que molts territoris s'estiguin implantant el passaport Covid i també que per viatjar sigui necessari tenir-lo, ha fet que hi hagi molta gent que s'estigui vacunant. L'altre dia vaig anar al Cendal, que és aquest hospital que va crear Ayuso, que realment funciona molt bé, i hi havia cua d'una hora per vacunar-se a les 2 del matí. O sigui, que jo crec que ens dona una mica la tònica del que està passant, que és que molta gent realment sí que s'estan anant a vacunar en previsió de les festes de Nadal.
Que vacunen de matinada? Has dit a les 2 del matí?
Vacunen 24 hores al dia, sense parar. No demanen cap tipus de document, n'hi ha prou amb cantar el número del DNI. I vacunen sense parar, 24 hores.
I hi havia cua a les 2 de la matinada.
I hi havia cua a les 2 de la matinada, una hora de cua. O sigui, dona una mostra una mica de que la gent sí que s'estaran a vacunar. Són segones dosis, terceres dosis, però espero i tinc l'expectativa de que també sigui gent que fa la primera dosi, que doncs, pel que sigui, no, fins ara no s'ha volgut vacunar i que entra al sistema.
No, sempre sorprenent. En tot cas, aquí, Alberto, les cues han sigut aquest cap de setmana. Clar, d'una banda penses que bé que hi hagi aquesta cua, i també de l'altra que vas pensant, home, calia arribar fins a aquest extrem, diguem-ne, d'haver d'arribar a aquest punt una altra vegada de contagis per ara, haver de tornar a estar fent cua un diumenge al matí a la plaça Espanya de Barcelona, per exemple, on hi havia milers de persones fent cua ahir.
Clar, és que veus aquestes presses, no?, i qualsevol factor, diguem, que empenyi a la gent a vacunar-se, dius, bueno, és positiu. Però just quan jo estava analitzant o pensant o mirant aquestes imatges de cues, pensava, la meva vacuna era del juliol, i estem al desembre. Què ha pensat la gent que s'està vacunant avui, o aquests dies, durant aquests mesos en els que jo ja estava vacunat? Que no calia? Que ja hi hauria temps? O sigui, la meva reflexió és una qüestió de temps, de per què heu trigat tant en córrer ara a vacunar-se, no? Evidentment, si no, hi ha unes certes raons, no?, per darrere. Però dic, en tots aquests mesos no us heu plantejat en cap moment anar a vacunar-vos, igual que jo ho vaig fer-ho, jo i moltíssima gent, sí, evidentment, sí, no? A l'estiu, de juliol, eh?
No, però és que aquest matí escoltava en Xavi, per exemple, el testimoni d'una noia, l'informatiu, que ahir es queixava de que hi havia mala organització perquè era la tercera vegada que es quedava sense vacuna perquè havia anat a intentar vacunar-se sense cita en una setmana. Que penses, home, està molt bé que tinguis pressa, però si ja t'ha passat, demana hora i aquest problema no el tindràs, però que també acaba demostrant una mica aquesta mena com de pressa estranya que ens ha agafat a tots ara per vacunar-nos sí o sí a qualsevol preu. Ja no sé si és l'Omicron o si és el passaport Covid o si és per poder viatjar per Nadal, no ho sé, però aquest furor per les vacunes a casa nostra...
Sí, jo crec que és simptomàtic, no?, que hi hagi gent que prefereix... O sigui, no es vacuna perquè té un discurs doncs una mica per sota o perquè no ho veu clar, i després es vacuna perquè no pot entrar als locals, no? O sigui, però la seva prioritat, al final, és anar-se a vacunar per poder entrar a un restaurant o poder prendre unes copes. Però, bueno, al final, jo crec que tot és bo, no?, el que porti la gent a la vacunació. Per tant, el passaport Covid, doncs, ha tingut el seu efecte, i això és positiu. I també el tema d'estar obligat a tenir vacunes per viatjar, doncs fa molt. Jo crec que qualsevol cosa és bona si la gent doncs comença a vacunar-se.
Xavi?
No, a mi fa molta gràcia aquest punt tan mediterrani de dir, quan jo em vull vacunar, no ho tinc tot preparat per vacunar-me, no? I aquest punt, he anat dues vegades sense demanar cita, després de 8 mesos, després de tot, i a sobre, criticant el funcionament de l'administració. A banda d'això, jo crec que influeix molt el que deia abans, que és que al juliol, a l'agost, jo crec que per molta gent va haver-hi aquesta sensació de que això s'estava acabant, i això estava acabat. I que, escolta, ja no calia vacunar-se, a més, si el percentatge de vacunació era tan alt, escolta, jo me'n puc lliurar i... És a dir, dintre de la franja de les antivacunes, suposo que aquests eren els més moderats, per dir-ho així. Els antivacunes per comoditat, per dir-ho d'una manera. Sí. Clar, una cosa és ser... Però, clar, els antivacunes hard, imagino jo, que assumeixen no entrar en un bar o en un restaurant a canvi de mantenir la seva integritat física i que no els implantin el xip 5G, no? Però aquests que són més còmodes, clar, entre una cosa i l'altra, dius, vinga, o si vols viatjar, o si vols fer qualsevol cosa, vinga a vacunar-te ara de pressa i corrents, clar, si és el que toca.
Passa que és una manera de fer les coses, Xavi, perquè si tu ara et planteges, i ara per què correm tots a vacunar-nos? Entre la primera dosi i la segona, els que ens hem vacunat sabem que passen 3 setmanes. És a dir, que a estar immunitzats per Nadal ja no hi som a temps. Els que tinguin moltes ganes de viatjar i necessitin el passaport Covid, des d'aquí dir-los que ja no hi són a temps, perquè han de passar 21 dies si et posen Pfizer i 28, em sembla, si et posen Moderna, fins a la segona dosi, i després de la segona dosi encara han de passar 8 o 10 o 12 dies més perquè et puguis descarregar el certificat Covid. Perquè tinc una mica la sensació que, com que hem fet tant la vista grossa i no hem volgut pensar en el que ens passarà aquest Nadal, intueixo que estem començant a córrer, però ja no hi som a temps. Saps què vull dir?
Però a mi em dóna la sensació una mica el de l'any passat, és a dir, el pont, el Nadal, i després del gener vindrà la garrotada en forma de restriccions, que suposo que seran restriccions diferents a les de fa un any, etc. Seran més limitades, però... Em sembla que tothom sap ja que això anirà corrent com a mínim fins al 6 de gener, no? Jo crec que hi ha un estat mental de dir, bueno, ara anirem de pujada com a mínim. Recordem que ara fa un any les eleccions del 14 de febrer estaven en discussió justament per això. I si el 14 de febrer, segons hi havia els informes de la Conselleria de Salut, era desaconsellable fer les eleccions, era perquè s'arrossegava una cua d'aquest pont, del pont de la Puríssima i de Nadal, que provocava que aquesta cua arribés fins al 14 de febrer. Després va anar com va anar i tot va anar molt millor, però la previsió era aquesta. I ara estem repetint el mateix. La diferència, ho dèieu, la diferència amb els altres països europeus és que no tenim aquest pre-Nadal, perquè recordem que les vacances de Nadal, bueno, els més afortunats fan 15 dies, els afortunats fan una setmana, i la gent normal fa els dies de festa en si. Per tant, en quant a dies de festa, pot ser bastant comparable aquest pont, i segurament sense tanta mobilitat com aquest pont, perquè aquest pont ningú té cap compromís familiar, ningú celebra en família el dia de la Constitució, suposo, ningú celebra en família el dia de la Puríssima, no em sona, amb la qual la gent viatja i surt. Per tant, és un Nadal amb petit, concentrat i amb més mobilitat. Clar, d'aquí a Nadal, pues, dubto molt que les xifres... Deia el doctor Massim, no, encara estem a temps, si fem no sé què, tots sabem que no passarà això. Tenim les imatges de sense mascareta, ho deia Roger, a Madrid, no només a Madrid, a tot arreu. Bueno, jo crec que ja ens hem habituat a això. És allò de disfrutem aquest desembre el que puguem i el gener ja vindran les restriccions.
A veure, parlaves precisament d'aquesta garrotada, no?, de restriccions, i el que jo pensava és, estem parlant, no?, d'una actitud personal, no?, difícil d'entendre, de tantíssima gent que no ha volgut vacunar-se després de tants mesos, més enllà de si tenen tota una filosofia, no?, construïda antivacuna o no, o és sí, una qüestió de demandra...
Talli un moment, els antivacuna, dubto que estiguin fent cua dues hores, o sigui, no passes de ser antivacuna a fer dues hores i mitja de cua per vacunar-te sense... Bueno, d'haver-hi de tot, però se'm fa difícil concebre algú que passa d'antivacuna a intentar vacunar-se sense cita prèvia fent dues hores i mitja de cua amb un fred i un vent que feia ahir al matí allà a la zona de la plaça Espanya. Vull dir que...
Totalment. O sigui, que sense aquesta filosofia, diguem, no?, construïda antivacuna, aquesta actitud difícil d'entendre després de tants mesos en les que la gent, o sigui, el sector mèdic, diguem, animava a vacunar-se en qualsevol moment, diguem que les conseqüències segurament no les pagui tota aquesta gent, perquè suposo que més d'un comerç, més d'un local d'oci, sigui nocturn o no, haurà de tancar les portes a partir del gener, potser, o com a mínim de no poder obrir tantes hores com li agradaria, entre cometes, per culpa, potser, de molta gent que no ha volgut vacunar-se. I, evidentment, que el sector, no?, comercial o el sector d'oci nocturn es posarà un altre cop, no?, contra les restriccions, dient que, no?, que al final sempre acaben pagant els mateixos quan hi ha hagut moltíssima gent que no ha volgut vacunar-se. No sé.
Sí, això dels antivacunes em va fer molta gràcia l'altre dia un company que tinc que treballa a urgències el 12 d'octubre que em va explicar que hi ha gent que realment no s'ha vacunat i que quan estan ingressats per Covid... En el moment en què estan en el seu pitjor moment, aleshores demanen la vacuna, no? Quan em puc posar la vacuna? No, és que ara no se la pot posar perquè ara vostè ja està aquí ingressat i realment té una infecció important. O sigui que jo crec que en el discurs dels antivacunes que està ple de llacunes. També hi ha, per exemple, aquest líder antivacuna italià que va fer un missatge des de l'hospital dient, escolta, m'he equivocat, sisplau, vacuneu-vos, que això no, el discurs aquest no té gaire sentit. I després sobre les restriccions, jo crec que l'important és saber si de tots aquests dies i de tots aquests comportaments que estem tenint ara i de l'augment de les infeccions se'n deriva realment un col·lapse del sistema. És a dir, si anem a incrementar la pressió sobre el sistema hospitalari. Si no és així, en la mesura que tot el que estem fent és per evitar que el sistema col·lapsi. Si no és així, diguem, no hi haurà tantes raons per implicar restriccions dures i pot ser que ens trobem en un escenari en què més o menys doncs, es vagin aplicant restriccions com fins ara. És veritat que el govern espanyol es resisteix a adoptar cap mena de decisió i deixa sempre tots els marrons a les comunitats autònomes, o sigui que cada comunitat autònoma haurà de veure què fa amb la seva situació, però aquí el que està per veure és això, si l'impacte del que hi ha ara realment es tradueix en una pressió molt més forta sobre el sistema.
Però aquí se n'ha parlat gaire de l'Omicron aquí a Madrid, més enllà de que... És a dir, veu detectar... Van detectar... Ara, pobre, personalitza amb tu, Roger, però és a dir, a l'aeroport de Barajas es van detectar els dos primers casos d'Omicron. A Madrid s'hi ha confirmat el primer cas de transmissió comunitària de la nova variant. Hi ha molta psicosi o se n'ha parlat realment molt a Madrid d'aquesta situació? És que tinc la percepció que aquí ens n'ha preocupat molt més que no pas aquí a Madrid. Ho dic en la línia de les poques ganes o disposició, diguem-ne, per part de les estructures de l'Estat de modificar la situació pel que fa a restriccions.
No, està clar que preocupa, però també està clar que, no, per exemple, en el cas de la Comunitat de Madrid no ha forçat un canvi en el paradigma del que és el sistema que ha funcionat fins ara, és a dir, zero restriccions i les EFE i que les empreses i els restaurants tirin sols, no? O sigui que realment jo crec que el Omicron ha funcionat molt bé com a fantasma per a la vacunació. És veritat que molta gent ha anat a vacunar-se en vista de la possibilitat de que hi hagi una nova variant que realment els acabi infectant i que sigui molt més perillosa. Però realment el sistema, diguem, institucional no ha impactat encara. Veurem, perquè jo crec que el fet de que hi hagi tantes incerteses sobre Omicron genera tota mena d'especulacions, no? O sigui, no sabem si l'escenari serà molt més complicat com deia ara el doctor, o sigui, no sabem cap de les dues coses, no? O sigui, no sabem si serà més complicat o realment si Omicron serà una variant que, al cap i a la fi, hi ha una possibilitat també que arribi a ajudar, no? Si és una variant molt contagiosa però amb molt pocs efectes, al final pot ajudar a que els efectes de la Covid en general en la població siguin inferiors als d'ara, no? O sigui que veurem. Hi ha una especulació. Realment, al moment en què es va detectar a Barajas, això indica hi ha una cosa bona. Jo crec que és que no s'escapa als controls. És a dir, es detecta amb test. I això és bo. I després, el fet que hi hagi una transmissió comunitària, evidentment, això és dolent. Això vol dir que en aquests dies que hem estat comprant al centre, que la gent ha anat a comprar al centre, que hi ha hagut tantes aglomeracions, això vol dir que hi haurà una autèntica explosió de la variant.
Clar, tu no t'han demanat el passaport Covid per motius evidents que ja hem comentat. No sé, l'Alberto i el Xavi, l'experiència Covid amb el passaport, de moment, què tal?
50-50. Dos locals, un sí i l'altre no.
Un sí i l'altre no. Sí, sí. No res, directament, diguem-ne, que era un bar, un restaurant, un bar. Sí.
I l'altre una cafeteria, diguem, més per, no? Per passar, diguem, més temps, no? Més de xocolata, i sí, m'ho van demanar i ho vaig ensenyar.
Et van demanar el DNI, també? O només et van fer la lectura i et van dir, ah, és verd, està correcte?
Només el certificat. Només,
mira, estem bé. A mi m'ha passat igual. A mi me l'han demanat unes quantes vegades aquest cap de setmana. Tu, Xavi, què tal?
No, a mi me'l van demanant, però tampoc ni em demanen el DNI ni xequegen que sigui vàlid, per dir-ho així. Ni em passen l'aplicació a l'escàner per sobre, ni peguen una ullada i dic, ok, doncs endavant. I, a veure, bàsicament el tipus de local era com el d'Alberto, vull dir, doncs un lloc per menjar alguna cosa ràpid i una cafeteria, no he anat més enllà. Però no, ensenyo. De fet, no ensenyo ni el passaport, ensenyo una captura que he fet del meu passaport, que no en tinc ni idea si passaria un escàner, al ser una fotografia, no el document en si, però tampoc ho he necessitat fins ara.
Jo he sentit que la gent s'ho descarrega i després no sap on ho té dintre del mòbil.
No, clar, és que és tot un món. Ho dic perquè aquest ha sigut el primer cap de setmana, diguem-ne, que l'hem hagut d'utilitzar en bars i en restaurants, i crec que fa una setmana en parlàvem també amb tu, Xavi, que ha començat una mica tot plegat amb tants entrebancs que no tinc gaire clar que ningú s'ho acabi de creure, això del passaport Covid, diguem-ne. Ni l'administració, per la manera amb com va arrencar, ni els locals que l'han d'aplicar per les dificultats d'aplicar-lo, ni gaire tampoc els ciutadans.
No, és allò, te'l demano perquè te l'haig de demanar o perquè m'obliga a demanar-te, però me'l miro així per sobre, veig una cosa que diu Unió Europea i ja em val, i jo te l'ensenyo perquè te l'haig d'ensenyar, però t'ensenyo una captura que ni tan sols és el document en si, perquè em fa mandra, perquè el tinc perdut dintre el mòbil, perquè jo descobre fa una setmana que en el meu telèfon hi ha una aplicació que es diu Arxius i es veu que hi ha tot de coses que m'he anat descarregant i que sempre m'he preguntat on anava, que també és una qüestió personal i potser generacional gent més jove, suposo que ho porta més per la mà. Però si és tota una mena de tràmit, un voler, no? un faig veure que i tu fas veure que... Però no hi ha un control estricte de dir, a veure, DNI, tu ets aquest, perquè, a més, sí que he sentit algú que deia, escolta, i si això, aquí, i ara, què em faràs d'aquesta informació, no? Allò de dir, ara rebré publicitat del bar PP per saps allò?
Sí.
Amb el fiança, amb les dades i tot això. Bueno, tot plegat és com estrany, és com ortopèdic, diguéssim, és poc fluid, i molta gent que entra fent-se la sorpresa encara. Ah, sí, ostres, és veritat. No ho tens per la mà. Que quasi que hauries d'entrar a un local amb el passaport a la mà, amb el mòbil, ensenyant-lo per facilitar i per fluiditzar tot el procés. És tot una mica ortopèdic, poc fluid encara, sí.
El que passa és que hi ha països on ja fa temps que funciona això i no hi ha hagut problemes, eh? És a dir, al final és una qüestió de costum, és veritat, i també l'objectiu final és veritat que hi haurà gent que tindrà un passaport falsificat, que es poden fer trampes, que ningú... Però l'objectiu és que la gent es vagi vacunant, no? Jo crec que si un gran percentatge de la població assisteix a la vacunació i fa més o menys cas del sistema, no cal que el sistema sigui perfecte. L'important és que la gent vagi a vacunar-se.
Aquesta és la realitat pel que fa a aquesta vacunació, amb aquestes imatges de cues que fa dies i dies que s'estan repetint en diversos punts de vacunació, com a mínim aquí a la ciutat de Barcelona, amb les persones que tenen la cita prèvia demanada, però també amb aquestes moltes persones que ara sí cauen de la figuera i tenen molta pressa perquè els posin aquestes dosis de la vacuna, que benvinguts siguin, però que paciència, perquè evidentment quan arribes a aquests centres de vacunació massiva, doncs la demanda està molt alta. Llegia, per cert, aquest matí, i ho hem explicat de fet a l'informatiu, 411 de les 517 investigacions penals que es van obrir a les residències. Recordeu que ens vam posar tots les mans al cap, evidentment, com pertocava, pel que va passar amb la pandèmia a les residències, per la mortalitat que hi va haver, va acabar suposant, fins i tot en el cas català, el que va implicar per part de la conselleria, que en aquell moment estava encapçalada per Shaquille El-Homrani, que va acabar perdent les competències sobre les residències, etc. Es van posar moltes demandes, va entrar la Guàrdia Civil, la policia, investigacions d'ofici de la Fiscalia. Doncs bé, de les 517 investigacions que es van obrir, ja n'hi ha 411 que han quedat tancades. 411 de 517, això en són 8, 9, 9 de cada 10 han quedat en paper mullat, Alberto, en res, en imatge.
Bueno, és veritat que s'havia d'investigar, no? Tant a nivell polític, jo crec que, bueno, al principi, no? Des de que va arribar aquesta pandèmia va haver-hi moltes batalles i encara existeixen moltes batalles polítiques que no sempre encaminades a buscar, diguem, una solució per tota la ciutadania, independentment del partit al que voti cadascú. I a la banda d'aquesta investigació, o sigui, d'aquesta demanda de responsabilitats per part dels diferents governs, siguin locals o autonòmics, també hi havia una investigació judicial. Els números són bastant clars, els que has dit ara, que es podia haver fet millor a nivell de material, a nivell dels familiars que podien entrar-hi o no, a nivell de preocupar-se, no?, de que aquesta preocupació per vacunes o el que fos arribés en primera línia a un lloc tan, tan, tan sensible com les residències, jo crec que sí que tocaven en aquella època.
Xavi.
Bueno, jo crec que ràpidament en aquella època es va detectar un dels problemes, que era un problema de model. Llavors, sobre un model que segurament vist des d'ara es creu equivocat, una cosa és que el model estigui equivocat i l'altra cosa és que hi hagi hagut negligències delictives. És que, clar, són coses diferents. Jo crec que el model està en revisió, que tothom té clar com es funcionava amb les residències. A 2020 la pandèmia ha posat sobre la taula que no es podia seguir. Suposo que els que en saben deuen estar revisant el que és el model per canviar-lo, però clar, que diguéssim que que el sector privat hagi comès negligències criminals són paraules majors. L'altra cosa és que hagi apurat tot el seu marge per fer quadrar el que és un negoci per ells, i l'altra cosa és que hi hagin hagut negligències criminals. Pel que sembla, en molts dels casos, amb 9 de cada 10, com dius, de moment ja han arxivat. Falta veure aquest 10% de casos, si se'n troben algun o no.
El que passa és que va haver-hi un moment en què es va qüestionar tot tant, i al final sembla que era només una qüestió d'imatge, no? Per la fotografia és que la Fiscalia va arribar a obrir 1.000 diligències a tota Espanya, 1.000 diligències. És a dir, això el que fa al final és acabar qüestionant tot un sector que és imprescindible i que la societat no en pot quedar al marge. D'aquestes 1.000 diligències de la Fiscalia, 738 ja han quedat arxivades, les altres 300 encara estan en tràmit i veurem on acaben.
Però amb això de la pandèmia hi ha molta, molta qüestió d'imatge. Però bé, això és un palmari, exemple palmari. La retirada d'atribucions al conseller Homrani també va ser un acte d'imatge política de... I ara faig un doble mortal.
Més que d'atribucions, és que va acabar la seva carrera política, diguem-ne.
Correcte, correcte. I ara faig un doble mortal amb looping. Hi ha una persona que s'està construint la seva carrera política amb un moto, amb un missatge, que és Isabel Díaz Ayuso, que és vendre la imatge de que amb ella Madrid és la land of freedom, no? La terra de la llibertat i del no sé què. I la seva presa de decisions, jo crec que ho veig sempre obeir aquesta imatge que s'està creant per sobre d'altres consideracions pandèmiques. És a dir, si tothom pren una decisió, ella pren una decisió dos esglaons més avall o menys restrictiu per permetre construir aquesta imatge, no, de que Madrid és el que és gràcies a ella, i ella és, per tant, la garant de la llibertat de molta gent. I tot és, evidentment, que la pandèmia... És a dir, abans del 2020 tot girava al voltant de la imatge. La pandèmia ha canviat moltes coses, però no ha canviat que la construcció d'una imatge, d'un discurs polític o d'un lideratge hagi canviat. No, és més, ha contribuït a això.
Estem parlant de... Roger, ara et dono pas, eh? Actuacions de la Fiscalia en residències, 1.040. D'aquestes 1.040, només 300 estan en tràmit, les altres 740, pràcticament, han quedat arxivades. De les investigacions que n'hi havia, de les penals, que és la xifra aquesta que us donava, 517 es van obrir, 411 ja estan arxivades, i de fet només n'hi ha 60 en tràmit, les altres 40 encara estan en procés de veure on acabaran. Perquè recordo, Roger, que per exemple, no recordaré ara el nom, potser tu que tens bona memòria, però vaja, va haver-hi un cas flagrant d'una residència justament aquí a Madrid, ho recordaràs, que és la que acaba propiciant que entri la Fiscalia d'una manera important, perquè hi van morir desenes dels residents que hi havien, i a partir d'allà se centrifuga i és quan es decideix començar a entrar en residències de tot el país, que ho fan fins i tot, recordo, amb investigacions de la policia, no? o de la Guàrdia Civil, que arribaven d'ofici en residències a tot el país i començaven a obrir investigacions, a fer informes, que després estan quedant en el que estan quedant.
Bé, és que aquí el que hi ha és que realment, i tots ho sabem perquè vam veure el que va passar aquells dies, es van vulnerar drets de la gent que estava a les residències, perquè tothom té dret a ser atès en un centre hospitalari en cas de malaltia i en cas de risc de mort, no? I això és el que es van trobar a les residències. Una altra cosa és qui és el culpable de la situació. I jo crec que les residències es van trobar abandonades per l'administració, que els deia que no traslladessin a la seva gent als centres hospitalaris, que no hi havia lloc, perquè realment ens trobàvem en una situació de col·lapse, que no hi havia lloc i que cadascú s'havia d'intentar salvar el que pogués, i a més les residències es trobaven que davant d'un virus desconegut hi havia treballadors, com en el cas d'aquest que citaves d'aquí de Madrid, doncs que hi havia treballadors que no anaven al lloc de feina i que es va donar una situació d'abandó, a més, no? O sigui, gent que estava molt malament i que a més estava abandonada. De qui és culpa tot això? I aquí entro amb el tema de la Fiscalia. Jo crec que la Fiscalia, al final, el que ha acabat fent és protegir el sistema, perquè si tu has d'agafar i fer una investigació buscant culpables, si realment vols buscar-los i trobar-los, els trobaràs a l'administració, jo crec, i el que ha fet és entendre que davant d'una situació d'emergències i d'urgència que hi havia, davant d'una situació de col·lapse en què no hi havia respostes, perquè no se sabia ben bé quina era la situació en lloc ni com reaccionava el virus, doncs van fer el que van poder. Les administracions, les residències, tothom, no? I crec que al final s'ha buscat una solució que no sigui posar cap avall tot el sistema. Ara, és veritat que cal aprendre la lliçó del que ha passat i intentar que això no torni a passar. És a dir, el model s'ha de reformar i ha d'anar cap a una situació en què, si es torna a donar una situació de pandèmia, no quedi gent abandonada, no quedi gent que no pot veure els seus familiars, que no pot accedir a cap tipus d'atenció mèdica. Això no s'ha de repetir en un estat modern.
D'aquí a 10-11 minuts, encara no arribarem al punt de les 10 del matí, hi ha una notícia també que intentarem ampliar-vos en els pròxims minuts. Hi ha hagut dues persones mortes en un incendi que s'ha produït aquesta nit a Vilassar de Mar. Per tant, intentarem conèixer algun detall més al llarg del programa. Dues persones mortes en aquest incendi a Vilassar de Mar, en una finca que estava al carrer d'Ocata. Fem una pausa per la publicitat i seguim amb més qüestions aquí en directe al Matí Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Un i seguit.
De dilluns a divendres, a les 6 de la tarda a Ràdio Estel, t'expliquem tot el que ha passat i el que vindrà en 30 minuts.
Mosaic presenta el seu nou senzill, Pel camí.
T'he anat a buscar...
Mosaic, el grup de música que a poc a poc s'ha fet un lloc al panorama musical amb melodies contundents i ritmes motivadors. Descobreix Mosaic. Escolta música en català amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Si vols mantenir els teus ossos i articulacions en bon estat, CoralCard és el teu gran aliat. CoralCard és un complement alimentari que ajuda al manteniment i funcionament normal dels ossos i articulacions. A l'hivern necessites CoralCard. Demana CoralCard a laboratoriosmaen.es o al 669-56-17-68. Apunta 669-56-17-68 i aconsegueix el teu CoralCard ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel gaudiràs d'un descompte especial per la compra per telèfon de CoralCard. Promoció vàlida fins al 31 de desembre del 2021. Consulta les bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es. Amb cada ampolla d'oli denominació d'origen protegida Siurana, regales la sostenibilitat d'un territori, la tradició d'un poble, la qualitat d'un producte excel·lent i el sabor de la salut. Regala't oli, oli d'oliva verge extra denominació d'origen protegida Siurana. L'or del Nadal. Te'l portem a casa a olisiurana.com amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya i el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural.
Neix un nou Estel a Barcelona i volem que ho visquis amb nosaltres, amb Ràdio Estel. El dimecres 8 de desembre, programació especial des de les 3 de la tarda amb la inauguració de la nova Torre de Maria de la Sagrada Família. Tot anirà bé i camins es faran des de la mateixa basílica. I, a més, transmissió de l'Eucaristia i la benedicció de la Torre. El dimecres 8, a partir de les 3 de la tarda, la inauguració de la nova Torre de Maria de la Sagrada Família a Ràdio Estel. Ràdio Estel, Barcelona, 106.6, Girona, 103.4, Tarragona, 100.6, Lleida, 91.5, Catalunya Central, 93.7, La Seu d'Urgell, 105.0, Andorra, 107.5, El Garraf, 96.8, La Cerdanya, 104.4, Tortosa, 90.1, Vic, 98.4, Bossòst Era Val d'Aran, 106.0.
Pendents, per tant, d'aquest incendi que hi ha hagut, sembla que al complex Vicor de Vilassar de Mar, això és molt al centre d'aquesta població, a tocar de la Nacional 2, per tant, també a tocar del mar i de les vies del tren, aquest incendi que en un habitatge d'aquest carrer o queda de Vilassar hauria deixat, sembla que com a mínim, aquestes dues persones mortes. Pendents, per tant, d'aquesta informació d'una banda i de l'altra, fent tertúlia, analitzant l'actualitat d'aquesta jornada. Aquí una mica parlarem del que ha passat aquest cap de setmana també a Sant Quirze del Vallès, una altra vegada amb el trist protagonisme d'aquesta discoteca Waka. Abans, però, avui és dia 6. Avui és el dia de la Constitució. Avui al Congrés dels Diputats es fan aquests actes de commemoració. Roger, una Constitució... Jo diria que el lema seria la Constitució no es toca, diguem-ne. Mira que n'hem estat parlant temps i temps, diguem-ne, de si es reformava o no es reformava la Constitució, que fins i tot el CIS, no?, deia, deu fer 3 o 4 anys, que sí, que la gent, els espanyols, deien que volien una reforma de la Constitució. Doncs resulta que no.
Sí, avui hi havia un editorial al País, jo crec que molt eloquent, que deia el dia de la marmota, no?, perquè realment anem a aquest acte i és sempre el mateix. És a dir, la mateixa Constitució de fa 40 anys, una Constitució que es va fer en un equilibri de forces que ara mateix no existeix, és a dir, es va fer l'equilibri de forces entre els militars, el franquisme i les forces democràtiques. Ara, realment, hi ha dos d'aquests actors que no hi són, però continuem mantenint aquell text. I, de l'altra banda, doncs, el de sempre, les formacions nacionalistes independentistes que no se senten doncs, com cridades a celebrar el Dia de la Constitució, perquè realment el text no respon a la realitat del que consideren que hi ha sobre el terreny, a l'Estat, i després aquests grans partits d'Estat que en realitat són incapaços de fer una evolució del que hauria de ser el text constitucional. Jo crec que hi ha qüestions que s'han posat sobre la taula, que el PSOE ha posat sobre la taula i que no s'atreveix realment a impulsar la reforma, que són interessants i imprescindibles, per exemple, el tema de la reforma del títol sobre la inviolabilitat del rei, no? Amb tots els exemples que hem tingut, doncs que el fet de que la inviolabilitat es concentri realment o només en les actuacions que el rei fa com a rei, no en la seva vida privada, o realment això desaparegui perquè no té sentit, perquè en aquest país no hi pot haver diferències entre persones davant de la llei, no? Aquesta qüestió, el tema de la successió, també doncs, altres qüestions que realment no s'han volgut abordar. Fixem-nos que fins i tot el PP i Vox s'han oposat a la reforma de la Constitució pel que fa al tema dels disminuïts que diu la Constitució, no? De persones amb discapacitat, que és el que s'ha de... És el que
però estem parlant de canviar una paraula, eh? És a dir, aquí no estem parlant d'una discussió de fons polític, de calat, que sigui realment un canvi substancial des del punt de vista legal o social. Estem parlant de, escolta, fem aquesta votació, canviem aquesta paraula, sí, no, sí, quina paraula posem? Aquesta, votem, fora.
Clar, hi ha hagut acord en qüestions econòmiques, hi va haver un acord per canviar la Constitució amb agusticitat, no? per un tema d'encaixar amb el tema europeu, però no hi ha acord amb aquesta qüestió. Per què? Perquè el PP i Vox es neguen a tocar ni una coma, perquè interpreten que obrir el meló implicarà després doncs, una sèrie de concessions que s'hauran de fer i realment implicarà actualitzar el model per jo crec que per posar-lo al dia del que és la societat del segle XXI. No? Aquí la qüestió és aquesta, que hi ha uns partits que es neguen a fer cap canvi i realment sense ells és impossible perquè es necessiten 210 vots al Congrés i sense el PP no s'assoleixen. Per tant, ells mantenen igual que tenen bloquejat el CGPJ, doncs ara tenen bloquejat la reforma de la Constitució i es podran estar així doncs, fins que realment les majories canviïn.
Jo crec que el Xavi parlava abans, no?, el tema de la imatge, no?, de la escenificació, no? Jo crec que una bona part dels partits avui, no?, dia de la Constitució, pues, evidentment que fan, no?, i que intenten mostrar una imatge i una escenificació a favor o en contra de reformar la Constitució, i que jo crec que abordar-la, igual que hem vist i hem disfrutat de les reformes socials, no?, o fins i tot polítiques que hem viscut aquí, jo crec que la ciutadania sí que necessita o agrairia el sentit que s'està reformant una Constitució que, evidentment, la podem adaptar als temps de, no?, de 2021 o quasi ja 2022. Com? Pues jo crec que a través d'una feina molt interna i molt discreta, evidentment, en tots els partits polítics, que, com deia, com bé explicava el Roger, avui és quasi impossible, però amb una feina, sobretot, discreta del dia a dia, i no arribar al dia 6 en el que tothom es posiciona a favor o en contra. No?
Xavi.
A veure, estem a desembre del 21, hi ha eleccions el 23, municipals, territorials, barons de tots els partits del PSOE i del PP. Evidentment, no sembla que sigui el millor calendari per abordar res. I el tema del finançament autonòmic, jo crec que va pel mateix camí, perquè en un debat sobre finançament autonòmic, per exemple, hi haurà vencedors i vençuts, i insisteixo, les eleccions locals de maig del 23 marquen molt el calendari. Reforma de la Constitució, jo entenc que pel que fa a l'encaix territorial de Catalunya i tot això no s'abordarà res. Em sorprèn més que no us vulgui tocar ni una coma, ni allò del canvi de disminuït per, no, l'article aquell que es vol adaptar el terme a una correcció política de 2021 que no hi era el 1978. Però amb canvis de fons de gruix, a curt termini, molt difícil. I a llarg termini, tenint en compte que s'ha d'arribar a un consens com a mínim entre PSOE i PP, tampoc no seria... No hi confiaria gaire.
Clar, el problema, segurament, és que aquesta qüestió de la reforma de la Constitució, Xavi, és una qüestió que quan se'l dia... És veritat que ara ja fa uns quants anys que el CIS no ho pregunta als espanyols, no sé si per estalviar-li problemes a algú, diguem-ne, o deixem que això es vagi endormiscant, no? Però a mesura que s'estava preguntant, no a Catalunya, en general, els espanyols deien que sí, que calia una reforma de la Constitució i que aquesta reforma de la Constitució la volien, i hi ha algunes qüestions sí. que s'hauran de canviar sí o sí, com és la qüestió de la successió. Ara hi ha, evidentment, el debat aquest de la inviolabilitat, que algú no hi voldrà entrar perquè potser entrarem en si qüestionar la inviolabilitat, qüestiona la figura del rei, i aquestes qüestions. Hi ha el tema dels aforaments. Ja no entro en el model autonòmic o de l'estat de l'autonomia, no? Que seria un debat molt més profund, però hi ha moltes coses que entre els espanyols que mai s'han plantejat la independència de cap part del seu territori, que demanaven que s'actualitzés la seva Constitució.
Sí, perquè a més amb el tema del debat territorial, i ara suposo que a mesura que Vox va agafant més força es deu accentuar això que diré, els que demanaven un canvi de la Constitució no sempre era en ares de tenir un estat més descentralitzat, sinó que hi havia un percentatge creixent de gent que volia una recentralització de competències per part de l'Estat. Amb la qual cosa, els pols de debat entre el que pot ser